Junts i el PSOE continuaran negociant durant el cap de setmana després que avui no hagin pogut segellar el pacte definitiu. Després d'una setmana amb anuncis polítics importants, la militància d'Esquerra ha avalat els acords per investir Pedro Sánchez. El 89% s'hi ha pronunciat a favor i el 9% en contra. El president del partit, Oriol Junqueras, ha afirmat que les negociacions demostren que no es pot descartar res, tampoc un referèndum d'autodeterminació.
El PSOE també ha dit que mai farà una amnistia, el PSOE també ha dit que no reformaria el Codi Penal, el PSOE també va dir que no traurien mai a la gent que estava a la presó. El PSOE ha dit moltes coses al llarg de la seva història, diguem-ne.
El que ja està lligat és, per exemple, el perdó del deute de les comunitats autònomes amb l'Estat a totes les que ho vulguin d'una part del deute, però el PP anuncia que no vol tocar aquests diners. La número 2 del PP ha sigut així de contundent.
Al final es la compra de 7 votos con el dinero de todos los españoles. Y esto es un absoluto ejercicio de corrupción política.
I mentre no s'activa una llei d'amnistia, s'estreny el cercle judicial sobre el CDR i augmenta la pressió sobre Marta Rovira, la secretària general d'Esquerra, com una de les coordinadores de les protestes de Tsunami Democràtic. És el brogit de milers de persones al Líban. S'han reunit per escoltar el líder de la milícia Hezbollah davant del temor que el conflicte entre israelians i palestins s'estengui pel Pròxim Orient. Mentrestant, Israel ha mostrat la seva pitjor cara amb un atac avui a les portes d'un hospital i en una escola.
Catalunya nit.
La població a Catalunya continua creixent i ara ja som 8 milions. Ho analitzarem.
Si cada cop som més, és gràcies a que cada cop la nostra esperança de vida és més gran. L'altre element important pel qual estem creixent, la migració. La migració s'ha de veure com un actiu. El que està injectant és població jove a la nostra societat.
També creixen, sobretot els turistes, a les Balears. Conversarem amb Margalida Solivelles, que publica llibre. Són les illes realment un paradís?
Sempre ens diu que bé que viviu aquí a les illes, que bé que estàu, quina vida més tranquil·la. I això és molt de portes a fora, perquè aquí també tenim els nostres problemes i el nostre dia a dia. Jo he pogut ara veure-ho una mica tot més en distanciament, i és quan veus que les coses podrien haver anat per un altres camins.
L'actor més nominat de la història dels Goya es postula per fer un paper en català. Escolteu.
Jo crec que si em donen amb temps el guion, jo juro que jo puc parlar en català, puc fer un rol en català.
Revelarem qui és, de la mateixa manera que també resoldrem la vinyeta del cap. I passarem pel concert que la Pegatina està oferint ara mateix per celebrar els seus 20 anys de vida. Us explicarem també per què caldrà anar amb compte amb el temps aquest cap de setmana. Són les 10 i 3 minuts. Ets a Catalunya Ràdio. Jo de tu em quedaria.
Catalunya nit. Amb Manel Elias i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
La setmana ha estat intensa d'acords polítics, els hem anat explicant aquí al Catalunya Nit, però l'acord d'investidura entre Junts i el PSOE es refreda i no s'acaba de tancar, tot i que està molt avançat i que avui ha tornat a ser una jornada negociadora a Brussel·les. Martí Ferrer, bona nit.
Hola, bona nit.
En vista de les dificultats per tancar els últims serrells sobre la llei d'amnistia, els negociadors han optat per no marcar-se terminis immediats.
Sí, Manel, i fins al punt que el negociador del PSOE, Santos Cerdán, ja ha marxat de Brussel·les per tornar a ser aquesta nit a Madrid sense haver pogut tancar l'acord. Els negociadors volen treure's de sobre la pressió mediàtica i donar més temps a les negociacions perquè reconeixen que els últims esculls són d'una gran complexitat tècnica, fet que requereix la participació de juristes en un clima de retorn a la discreció. Aquest divendres a Brussel·les hi ha hagut intercanvi de papers, per bé que sense reunions presencials, entre Carles Puigdemont i els membres de la direcció de Junts que l'acompanyen, cas de Jordi Turull i Míriam Nogueres, amb el número 3 socialista. Les negociacions continuaran aquest cap de setmana, però ens asseguren que seran telefòniques o per videoconferència i no estan ni aturades ni trencades, però sí encallades sobre quin ha de ser l'abast de l'amnistia i sobre com ha de quedar recollit en el preàmbul de la llei perquè no en quedi fora cap encausat del procés. Aquesta és la batalla que ara mateix està lliurant i que explicava molt gràficament el secretari general de Junts en una nota enviada avui als membres de la direcció del partit en què els demanava confiança i calma per, diu textualment, no deixar cap soldat tirat perquè no farem una amnistia per vips. Les negociacions, doncs, obertes encara amb Junts, que deixen en l'aire les previsions socialistes d'investir Pedro Sánchez en un ple de la setmana que ve. Per això, la presidenta del Congrés, Francina Armengol, de moment no hi ha posat data encara.
Doncs mentre Junts continua negociant l'acord, Esquerra Republicana celebra el seu pacte amb els socialistes.
Sí, avui en una entrevista aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, el president dels Republicans, Oriol Junqueras, no descartava que el PSOE acabi acceptant el referèndum en funció de la força política que acumuli l'independentisme.
El PSOE també ha dit que mai farà una amnistia, el PSOE també ha dit que no reformaria el Codi Penal, el PSOE també va dir que no traurien mai a la gent que estava a la presó. El PSOE ha dit moltes coses al llarg de la seva història, diguem-ne. Però, en tot cas, la qüestió clau no és el temps, sinó que la qüestió clau és la força democràtica que puguem acumular.
I la militància dels republicans ja ha fet costat als seus dirigents i ha avalat els acords d'investidura amb el PSOE, amb el 89% dels vots a favor i un 9% en contra. La consulta interna a Esquerra Republicana ha tingut una participació del 43% dels afiliats.
Doncs aquest pacte entre Esquerra Republicana i el PSOE per perdonar a Catalunya també i a totes les autonomies el 20% del seu deute ha posat el PP en peu de guerra. Feijó no vol que cap de les seves autonomies s'hi apunti, tot i que el significaria el perdó de més de 22.000 milions d'euros. Arnau Maimó.
La número 2 del PP, Cuca Gamarra, els ha advertit que no caiguin en el que titlli a la trampa.
Este partido no cree en la bilateralidad y menos de dos partidos políticos. Los presidentes autonómicos se pronunciaron en el Senado, donde todos, alto y claro, defendieron que no pasarían por una financiación injusta, que lo que encubra sea el pago de 7 votos a Pedro Sánchez. Al final es la compra de 7 votos con el dinero de todos los españoles. Y esto es un absoluto ejercicio de corrupción política.
El PP governa en 11 de les 17 comunitats, més Ceuta i Melilla. De moment ja han amenaçat de portar l'acord als tribunals del País Valencià, Múrcia, Castella, Lleó i Andalusia. Precisament el president d'Andalusia, Juanma Moreno, diu que rebutja l'acord, però reclama més de 17.000 milions d'euros al govern espanyol.
Nosotros lo que queremos es que se compense a Andalucía con lo mismo que se le da a Cataluña. Es el 20%, el 20% de la deuda que tiene Andalucía, que es una deuda infinitamente menor, son 5.200 millones de euros, ¿no? Eso no lo vamos a aceptar. Nosotros queremos exactamente lo mismo, 17.800 millones de euros que lo que le corresponde a Andalucía.
La condonació del 20% del deute amb el FLA representaria perdonar gairebé 15.000 milions a Catalunya, 9.600 al País Valencià i al voltant de 1.000 milions a les Balears i Aragó. En total, més de 38.300 milions d'euros que els governs autonòmics no haurien de tornar a l'Estat.
Un miler de persones s'han concentrat aquest vespre al carrer Ferraz de Madrid, on hi ha la seu del PSOE, per protestar pels pactes dels socialistes amb l'independentisme. Sergi Molero.
La policia ha tallat el carrer i no ha deixat que els manifestants arribessin fins a la porta de la seu. S'hi han pogut veure banderes espanyoles, una pancarta que deia Pedro Sánchez a la presó, i s'hi han sentit crits diversos, per exemple, contra Carles Puigdemont. La protesta ha rebut el suport del vicepresident de Castella i Lleó, Juan García Gallardo, de Vox, que, a través de les xarxes socials, ha suggerit a la gent anar fins a la seu del PSOE, perquè, segons ha assegurat, encara queda molt per dir al carrer. L'extrema dreta, a les seves xarxes socials, ha dit que això és només el començament.
Gairebé les 10 i 10 de la nit, mentre es negocia l'amnistia, les causes judicials als tribunals continuen endavant. Avui l'Audiència Nacional ha enviat a judici per terrorisme els 12 CDRs detinguts a l'operació Judas. I el mateix dia, la Guàrdia Civil ha portat més proves que situen Marta Rovira, la secretària general d'Esquerra, com una de les coordinadores de les protestes de Tsunami Democràtic. Madrid, Paula Brujats.
Sí, el futur de les dues causes dependrà de la llei d'amnistia, però mentre no s'aprova, l'Audiència Nacional avança feina. Avui, després de mesos amb el cas paralitzat, ha decidit enviar a judici els 12 CDRs detinguts per preparar accions violentes el 2019, coincident amb l'aniversari de l'1 d'octubre. Els vol jutjar per terrorisme i s'enfrontaran a penes de fins a 15 anys de presó. Els seus advocats denuncien que la instrucció no s'havia acabat i que falten proves. Xavier Monge, d'Alerta Solidària.
A ningú se li escapen els tempos polítics, a ningú se li escapa que una interlocutòria dictada el dia 2 i notificada al matí del dia 3 en ple debat respecte a la investidura i la llei d'amnistia pretén influir políticament en aquest debat i el Poder Judicial entra en ple a fer política.
I el mateix jutge de l'Audiència Nacional que dirigeix aquest cas dels CDRs ha rebut avui un nou informe policial que apunta contra Marta Rovira. La policia diu que va ser una peça clau del tsunami democràtic, que va coordinar les accions, que va buscar suports institucionals i que va reclutar gent per a les protestes contra la sentència del procés. De moment, Rovira no està imputada en aquesta causa, però la policia la torna ara a assenyalar i és precisament pel futur judicial d'aquest cas que Rovira continua vivint a Ginebra.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
No som ni un, ni dos, ni tres, ni quatre, ni cinc. Som 6 milions. I per governar-nos, ajudar-nos a progressar i servir-nos a tots plegats, els 6 milions, no en tenim 5. Ni 4, ni 3, ni 2. Tenim la Generalitat de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Som 6 milions.
D'aquesta campanya institucional fa 36 anys. 36 anys enrere, a Catalunya érem 6 milions de persones i avui hem arribat a una altra fita, ja som 8 milions. En les últimes 4 dècades la població catalana ha canviat molt i n'ha quedat aquesta radiografia, una població més envellida, més diversa i més metropolitana. 3/4 de tota la població catalana viu a la demarcació de Barcelona. Parlàvem dels 6 milions fins als 8. Una de les persones que s'ha incorporat és la periodista Maria Costa, que ens ajuda ara a posar lupa a totes aquestes dades. Maria Costa, què ens ha fet arribar als 8 milions de persones?
Doncs li hem preguntat al professor del Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili, Joan Alberic. El cert és que dels últims 5 anys el creixement natural de la població catalana va a la baixa.
A Catalunya, actualment, es mor més gent de la que neix. Per què? La societat s'està envellint. Tenim més morts perquè tenim més candidats a morir. Tenim més gent gran, que és la que finalment s'acaba morint.
En els últims 36 anys hem guanyat 6 anys de vida i ara l'esperança és dels 83,6 anys. Una dada curiosa que confirma que és més alta en les dones. Actualment a Catalunya hi ha 2.248 dones que tenen 100 anys o més. D'homes en són força menys, 431. Què és el que fa que hàgim arribat als 8 milions? Doncs la migració.
Aquesta migració que ve és migració majoritàriament jove, gent que ve a Catalunya a millorar les seves condicions de vida. La migració també té un segon efecte positiu. No només ens està fent guanyar població, sinó que ens està suavitzant un envelliment que si no tinguéssim aquesta migració encara seria més gran.
Actualment la població estrangera ara mateix representa un 16%.
Ara que em mirava les dades i veig que un dels canvis més destacats de les últimes 4 dècades és la proporció de dones que treballen.
Sí, n'hi ha moltes més. Si el 1987 la taxa d'ocupació de les dones era del 26%, actualment és del 51%, el doble. I això afecta en alguns casos de retruc la maternitat. L'edat mitjana de tenir el primer fill aquest any, el 2023, és als 31 anys.
Continuarà augmentant? M'atreviria a dir que sí. Ja no farem salts de 5 anys com hem fet en els últims 40, però sí que és veritat que l'edat mitjana a la maternitat es va posposant, cosa que lògicament també té un efecte final sobre el nombre final de naixements. Si les dones comencen a tenir fills més tard, el més probable és que n'acabin tenint menys.
Quina lectura en fa aquest professor d'aquest fet d'anar guanyant població?
Clar, n'hi han moltes de lectures. D'entrada feia aquesta reflexió.
Si cada cop som més, és gràcies a que aconseguim morir més tard i a més estem aconseguint fer-ho amb bona salut. Clar, però l'alternativa a envellir-nos és morir-nos abans. L'altre element important pel qual estem creixent, la migració. La migració s'ha de veure com un actiu. El que està injectant és població jove.
L'altra cara de la moneda és que cal destinar, evidentment, més recursos estructurals, si són més i d'altres, per atendre la societat cada vegada més envellida.
I és fonamental per a moltes d'aquestes persones tenir feina a Catalunya. Han pujat les llistes de l'atur aquest mes d'octubre. Hi ha 4.300 persones més que busquen feina. De tota manera, és habitual que augmenti l'atur a l'octubre perquè acaben els contractes de la temporada d'estiu. Ara a Catalunya, dels 8 milions d'habitants, n'hi ha 340.000 desocupats. Alba Barbosa.
El sector serveis és on es registra més atur i entre els menors de 25 anys. També s'ha creat ocupació, impulsada per l'inici del curs escolar. Hi ha 11.000 afiliats més a la Seguretat Social. El secretari d'Ocupació, Enric Vinaixa, fa una lectura positiva de les dades, però des de la patronal PIMEC, Josep Ginesta no és tan optimista.
És el menor augment des de l'any 2008. Tenim menys atur que el mes d'octubre del 2022.
Les dades de l'increment de l'atur en alguns territoris on no era tan habitual que en el mes d'octubre s'incrementés l'atur ens diuen que estem en una fase en què s'està accentuant l'alentiment de la recuperació del nostre mercat de treball.
Per demarcacions, Lleida i Girona és on el percentatge d'aturats és més alt. La contractació ha baixat i el govern espanyol ho interpreta com un senyal d'estabilitat laboral i de menys rotació.
Milers de persones s'han concentrat a Beirut per escoltar i veure a través d'una gran pantalla el primer discurs del líder de la milícia xiïta Hezbollah, Hassan Nasrallah, des de l'inici de la guerra a Gaza. Les seves paraules s'han seguit amb atenció per saber si el conflicte podria arrossegar també el Líban. Vicent Mifsud.
D'entrada, Nasrallah ha negat que els atacs de Hamas del 7 d'octubre tinguin cap lligam amb l'Iran. Va ser, ha dit, una actuació 100% palestina en termes de decisió i d'execució i no té cap relació amb cap altre poder nacional o regional. Això sí, ha alertat del perill d'una expansió del conflicte.
La preocupació és que això té la capacitat d'expandir-se a un conflicte addicional o a una guerra completa, o que aquest front caurà en una guerra més àmplia. Aquesta és una possibilitat real i pot passar, i l'enemic hauria de tenir-ho tot en compte.
També ha assenyalat els Estats Units com a responsables de la guerra i s'ha referit als dos portaavions que ha enviat al Mediterrani Oriental, dient que la seva organització està preparada per a fer front a aquests vaixells de guerra i l'amenaça que representen, una referència clara a l'arsenal de míssils de què disposa Hezbollah.
Israel no atén a la petició de pauses humanitàries del secretari d'Estat nord-americà, Anthony Blinken, i continua castigant Gaza, on ja ha causat més de 9.000 morts, segons les autoritats de la franja. Avui han bombardejat llocs tan sensibles com l'entorn de tres hospitals, una escola on s'havia refugiat gent i també un comboi d'ambulàncies que evacuaven ferits. Connectem en directe, quan són les 10 i 18, amb els nostres enviats especials a Gaza, Sergi Roca, amb el suport tècnic de Josep Forns, que són a Jerusalem ara mateix. Sergi, bona nit.
Sí. Hola, bona nit.
Israel justifica l'atac de les ambulàncies dient, sense portar proves, perquè hem vist fins i tot nens ferits, que hi viatjaven militants de Hamas.
Sí, una vegada més, instal·lacions o vehicles sanitaris, una vegada més, l'argument d'Israel que ha atacat un objectiu del moviment islamista. En aquest cas, un comboi d'ambulàncies que estaria transportant ferits cap al pas de Rafah a Egipte. També s'han llançat atacs a tocar d'hospitals de la Franja i una altra escola on hi hauria desenes de morts. I tot això, que és molta, moltíssima cosa en tan poques hores, ha passat en plena visita a Israel del cap de la diplomàcia nord-americana. Anthony Blinken insisteix en demanar una pausa humanitària. We believe
that creiem que tots aquests esforços donarien millors resultats si s'implementessin pauses humanitàries, si es prenguessin mesures sobre el terreny per incrementar la seguretat dels civils i permetre un repartiment de l'ajuda humanitària més efectiu i sostingut. Això ho hem debatut avui amb els líders israelians. Hem parlat de com, quan i on es poden implementar les pauses, què cal que passi i quins acords són necessaris.
Netanyahu, però, només accedirà a frenar temporalment l'ofensiva a canvi de tots els hostatges, diu. Demà, Blinken intensificarà la via diplomàtica a Jordània amb una reunió amb els seus homòlegs saudita, qatarià, egipci i també amb representació palestina.
Sergi, se m'escapava donar-vos pas des de Gaza. Això és impossible, no hi poden entrar els periodistes. Les imatges que ens arriben, dramàtiques, sempre són de periodistes locals. On sí que podeu entrar és a l'altre gran territori palestí, que és Cisjordània. I heu pogut visitar la població de Súcia, on cada cop es fa més evident la tensió entre colons israelians i ciutadans palestins que se senten assetjats i suposo que temen fins i tot perdre les seves terres.
La terra i la vida, directament, eh? Sí. Per situar-nos, Súcia és al sud de tot de Cisjordània, amb el desert de Judea i el Mar Mort a l'est. El clima és sec i el paisatge és molt àrid. Aquí subsisteixen de l'agricultura i la ramaderia, oliveres, vinyes, però no tothom pot fer el que vol lliurement. Ja passa fa anys, però des de l'atac de Hamas de fa un mes, la tensió i la repressió dels colons jueus cap als palestins s'ha tornat del tot insuportable. Només d'arribar a Súcia, ja hem topat amb unes roques que bloquejaven l'accés principal, i allà és on ens ha rebut en Nasser Nawajah.
Els colons es van presentar amb roba militar, van envoltar el poble, van bloquejar les 16 entrades de Súcia, van fer malbé els conreus, els arbres i van rebentar els dipòsits d'aigua.
Ell és activista i investigador de l'ONG B'Tselem, molt reconeguda aquí, però en Nasser, sobretot, és un pare de família que defensa la subsistència d'aquest poble format per barracons de formigó aixecats amb ajudes de la Unió Europea i de l'ONU. Encara hi ha els cartells. Avui quasi no ha dormit perquè els colons els van amenaçar amb arrasar-ho tot si no marxaven.
Són colons, sabem els seus noms. De fet, són criminals. Ara de cop i volta s'han convertit en la llei. De cop ells es mouen per aquí amb els seus cotxes. Es posen llums i actuen com si fossin la policia i et diuen que no pots collir olives, que no pots anar aquí, que no pots anar allà. Estan intimidant tota la zona.
No sé, Sergi, si els colons són reconeixibles, si n'heu trobat...
Són reconeixibles, però no ha estat el cas. Avui no n'hem vist. El que sí que hem vist són els múltiples assentaments, grans colònies en alguns casos, amb els que han anat mossegant territori als palestins. I també hem vist el cara a cara entre l'exèrcit i un periodista israelià que ha vingut a entrevistar també en Nasser avui. Els soldats acusaven el reporter de traïdor. Ànims molt encesos, però amb alguns palestins d'aquestes terres aspres determinats a no renunciar-hi.
Doncs en directe, una nit més des de Jerusalem, les 10 i 22. Gràcies, Sergi Roca i Josep Forns.
Adéu, bona nit.
Bona nit. Aquesta setmana de celebració de Tots Sants té una significació especial a Mèxic, on l'anomenat Dia de los Muertos forma part de l'imaginari cultural del país. La potència de la simbologia funerària pren una dimensió especial a la frontera nord, on la pèrdua de vides humanes pel flux migratori perpetua un debat viciat per la controvertida relació entre dos veïns que es necessiten però que viuen d'esquena l'un a l'altre, Mèxic i els Estats Units. I ben a prop d'aquesta frontera hi tenim el nostre enviat especial, Francesc Garriga.
Edgar González Son. Román Gasca Guillén. Desconocido o desconocida.
Jorge. Això que escoltem de fons és la terrorífica successió de fins a 185 noms que es llegeixen a Tucson, Arizona, en un acte de reconeixement als migrants que han perdut la vida el darrer any en el seu desert. 185 persones només en aquesta regió els últims 12 mesos. 185, alguns sense ni tan sols identificar, que desesperats s'endinsen en un desert que els acaba matant. L'Isabel García és líder de l'organització Coalición por los Derechos Humanos i és una de les organitzadores d'aquest homenatge anual.
Y el desierto aquí es muy difícil, es hermosísimo, pero es difícil y la gente en su intento pierden la vida. La gente muere porque no hay agua, no hay ni modo de llevar suficiente agua para poder sobrevivir.
La seguretat a la frontera és un dels punts principals de discussió política a Arizona. Els demòcrates reclamen cert ordre i regulació. Els republicans, un mur i controls exhaustius que evitin l'entrada d'immigrants. I els activistes reclamen, sobretot, humanitat. La Isabel posa el focus en el comportament de la policia fronterera.
Tienen licencia de matar. Sí, tienen licencia, no se les responsabilice ni en términos monetarios. La Corte Suprema hace 2 años decidió si murió en México. José Antonio y Elena lo mataron en México, disparando de aquí. Ah, murió en México, no le vamos a dar ni daños. Es completamente, les hemos dado licencia, y especialmente con esta retórica contra el migrante, pues ya te imaginas.
Les imatges de la patrulla de la frontera perseguint migrants a cavall com si fossin animals van donar la volta al món. Ara, diu, guarden les formes però segueixen sent igual de contundents. El Tribunal Suprem nord-americà va determinar el 2020 que si els migrants moren a Mèxic disparats des dels Estats Units, els familiars no tenen dret a reclamar cap indemnització.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
Cinc minuts per arribar a dos quarts d'onze de la nit. Compte aquest cap de setmana perquè l'episodi de fortes ratxes de vent es mantindrà pràcticament fins diumenge al migdia. Per això, Protecció Civil insisteix que cal extremar les precaucions i evitar, per exemple, fer activitats de muntanya si les condicions no són òptimes. Oriol Pujador.
Sí, de fet, avui fins a nou avís s'han tancat la Reserva Natural de la Fageda d'en Jordà i la Reserva Natural del Volcà de Santa Margarida. Fins a les 8 del vespre, el telèfon d'emergències ha rebut gairebé un miler de trucades pel fort vent, que ha fet caure sobretot arbres. La majoria de trucades s'han concentrat a comarques de Barcelona, especialment a la capital, seguida de la comarca del Vallès Occidental i del Baix Llobregat. Això pel que fa a les afectacions al llarg del dia d'avui. Respecte a l'episodi de fortes ratxes de vent d'ahir, encara hi ha ingressats a l'hospital els dos menors de l'escola a 30 passos de Barcelona després que un arbre caigués al pati i deixés 9 ferits. Una de les menors és a Lucy, tot i que evoluciona positivament. Segons l'Ajuntament, l'arbre es va trencar a uns 3 metres d'alçada en una zona afectada per un fong i la forta ventada va acabar sent el detonant de la caiguda.
Del que hagi de passar les pròximes hores, en parlarem més profundament amb Tomàs Molina. Obrim ara un bloc de notícies breus. Al País Valencià, el foc que es va declarar ahir continua descontrolat i ja ha calcinat 2.500 hectàrees.
I per segona nit, els més de 800 veïns desallotjats de quatre municipis, de la Vall d'Albaida i de la Safor, hauran de dormir fora de casa. El foc afecta un perímetre de 38 quilòmetres. La previsió continua sent adversa. Ara bé, aquesta tarda, la consellera d'Interior del govern valencià, Elisa Núñez, ha admès que les últimes hores hi ha hagut un canvi positiu.
La previsió meteorològica sigue siendo adversa, pero bueno, tenemos con cierta cautela, tenemos un cambio positivo y es que la parte inferior del incendio está contenida por el momento, lo cual hace que no haya saltado el Serpis y de momento no haya traspasado a la provincia de Alicante.
L'acord entre Esquerra i el PSOE pel traspàs de Rodalies significarà 500 milions d'ingressos per a la Generalitat l'any que ve.
Sortirien de l'anomenat dèficit tarifari d'una banda, és a dir, el que no cobreix el preu del bitllet i que l'Estat sempre havia abonat directament a Renfe, i del pla d'acció, les millores fetes des del traspàs del 2010, com ara, per exemple, allargar fins a Renfe els trens que acabaven a Mataró, incorporar nous serveis fins a l'aeroport, millorar les freqüències de la R4, les Rodalies de Tarragona, les de Girona i la integració tarifària a Lleida. Rodalies Catalunya, que serà la nova empresa que gestionarà el servei, assumiria de Renfe uns 2.500 treballadors, 273, que serien 315, de fet, quan s'incorporin els nous trens que estan en construcció, i 80 estacions, les de la línia R1, R2 i Sud i R3. Mentrestant, el Ministeri de Transports ha licitat ja l'estudi informatiu per fer la nova connexió entre la R4 i la R8 i veure si és viable una nova estació a Ripollet.
I atenció a aquesta, perquè els dos restaurants Tapas 24 del xef Carles Avellán a Barcelona passaran a ser propietat dels seus empleats. És decisió del jutge que s'ha fet càrrec del concurs de creditors dels establiments.
Sí, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, la petita cadena de tapes gastronòmiques va entrar en crisi arran del confinament i fa uns mesos Avellán va acabar presentant un concurs de creditors. El magistrat ha resolt ara en favor de la proposta de la plantilla perquè els permetrà conservar tots els llocs de treball. El motiu és que el traspàs del restaurant s'enfilava als 300.000 euros en cas d'haver de liquidar les plantilles. mentre que les empreses constituïdes pels treballadors hauran de pagar només 80.000 per quedar-se als negocis.
Els experts alerten que és necessari planificar amb urgència la readaptació dels espais que són a primera línia de Costa Tarragona. Ricard Boigas.
El científic del Laboratori d'Enginyeria Marítima de la UPC, Ivan Cáceres, avisa que la falta de planificació obliga a anar apagant focs com passa aquests dies al Tafull, al Tarragonès, on estan intentant salvar el passeig marítim.
Una, és difícil fer una planificació costanera, però dos, no s'està fent a 25 anys vista. Senzillament s'està procurant mantenir el que tenim. La delegació de costes el que fa és anar apagant d'un incendi amb un altre.
Els experts demanen conscienciació per assumir decisions difícils que tindran efectes econòmics i també socials sobre molts trams de la costa catalana.
Hem arribat a 11:15 de la nit. De seguida passarem pel concert de la Pegatina. Us explicarem què és l'scrapbooking, però abans una mica de publicitat.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Tria la teva ruta d'inversió en companyia d'experts. Descobreix la gestió delegada de fons de CaixaBank, la gamma Master amb l'expertís de gestores internacionals i la gamma Smart amb gestió automatitzada. I, a més, la gamma Sub, de gestió delegada de valors. Inverteix en companyia d'experts. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Consulta les condicions d'accés a caixabank.cat. Inversió subjecte a fluctuacions de mercat.
Que gran està l'Andreu!
Aquest any ja comença la universitat.
Com passa el temps!
Per cert, què farem amb la casa dels pares?
El millor és que la lloguem. Podem trucar al Lloguer Segur, que ens garanteixen el cobrament de la renda sempre.
Lloguer Segur. Més de 21.000 propietaris satisfets ahir, avui i sempre. Lloguer Segur.
Aquest novembre a la Sala Beckett torna Al final les visions, de Llàtzer Garcia. Joan Carreras protagonitza aquesta història intrigant que ens parla de la possible convivència entre els vius i els morts. Només fins al 3 de desembre. Entrades a salabeckett.cat.
L'Agència Catalana de Notícies i Catalunya Ràdio us ofereixen el primer programa de Catalunya Ràdio totalment en anglès. Feeling the Sync, el podcast en anglès sobre l'actualitat social catalana.
This week on Feeling the Sync, we're talking to Barcelona's international community and asking them what does it mean to integrate in Catalunya.
Cada dissabte a l'app de Catalunya Ràdio i a catradio.cat amb Lucía Benavides.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Com a editor del Catalunya Nit, ens toca escollir amb el Sergi Molero, sotseditor, i amb l'equip, quines notícies anem fent cada dia. I avui la Carme Montero ens havia insistit que volia parlar de l'scrapbooking, i com que som sensibles a les peticions dels periodistes que tenim a la redacció de Catalunya Ràdio, hem dit endavant. Però aquí el guió em trobo que ja diu que em té preparada una sorpresa, i jo no sé quina és. De què va això?
Doncs mira, l'scrapbooking és treballar amb les teves pròpies mans, per tant, jo t'he fet una coseta per tu, perquè expliquis als oients què és l'scrapbooking de primera mà.
Molt bé, doncs de moment aquí m'ha entregat un sobre de color vermell, i, ostres, aquí veig una manualitat molt ben feta. És com un llibret molt bonic, amb tot de micròfons d'aquests antics que a mi m'agraden molt, i posa cap nit, hi ha una fotografia, moment inoblidable, 27 d'octubre, és l'entrevista que li vam fer a la Txell Feixas, una foto que hi ha des d'aquí, l'obro, i sí, ostres, hi ha una foto de la presentació de la temporada de Catalunya Ràdio, on hi surto, i com un... seria un punt
tag
de llibre.
Això es diu un tag.
És un tag? Un tag amb el micròfon de Catalunya Ràdio que diu contingut d'alt valor sentimental, i és veritat. I bé, tot aquí una inscripció molt xulo. Això ho has fet tot tu?
Tot. Tot. Ho he fet tot. Vull agrair-te l'oportunitat d'obrir aquesta petita finestreta a l'artesania, a l'scrapbooking, en un moment de tanta intensitat bèl·lica i tanta intensitat política, i que dediquem aquests minuts a parlar d'aquesta afició que és l'scrapbooking.
I tant, molt, molt bonic. Has dit que això era un tag? Què
això
vol dir?
Això es diu tag, doncs és com una etiqueta.
Ah, d'acord.
Hi ha tot de noms.
Ah, el tag amb la G, clar.
Cada coseta té un nom diferent. L'scrapbooking és una... literalment podríem dir que és un muntatge d'àlbums de retalls. En aquest cas és una fotografia, si et fixes, és de fa tot just una setmana. Aquí hi havia la meva estimada, en aquesta cadira hi havia la meva estimada Txell Feixas, sí. I és una manera d'agafar un record i d'embellir-ho. I de fer, doncs, això, que sigui especial. I dedicat amb molt carinyo, i dedicat temps personal i recursos a una persona, que és en aquest cas jo he dedicat un temps a pensar en tu, a pensar què et podia agradar. Doncs això és Scrapbooking.
És molt bonic. Això entenc que és un hobby o és un negoci? Què és això?
Doncs mira, podria dir que són les dues coses. Jo et podria estar parlant hores del hobby en si, perquè és la meva passió, també perquè és el meu món, però com sóc redactora d'Economia de Catalunya Ràdio, doncs m'ho portaré al meu terreny i et parlaré del negoci. Un negoci que mou milions als Estats Units, que és on va néixer, i on hi ha grans companyies que s'hi dediquen. A Europa, aquí és totalment diferent. Estan en mans de microempreses. Molt poques tenen botiga física, la majoria són botigues online. A Espanya sí que hi ha una empresa que destaca per sobre de totes, es diu Craftelier, és l'antiga Mi Tienda de l'Arte, factura 23 milions a l'any, però això és un cas a banda. La majoria són botigues molt petites, algunes facturen amb prou feines 80.000 euros, estem parlant de botigues, microbotigues. Tenen dues particularitats, Manel. Una, la majoria estan dirigides per dones, majoria vull dir 90 llarg, i dos, utilitzen les xarxes per arribar a les seves clientes potencials. Entre aquestes clientes hi ha 15.000 persones, entre les quals servidora,
sí,
que a partir d'avui fins diumenge ens trobarem a la fira Scrap Crea i Decora a l'Espai Cúbic de Viladecans. Diuen els organitzadors que la mitjana de despesa per persona és d'uns 500 euros.
Sí, n'hi ha una fira i tot, vol dir que això és un fenomen, aquest de l'scrapbooking, que va molt a l'alça, no?
Doncs mira, sobretot podríem dir a partir de la pandèmia. Allò va ser un punt d'inflexió. Es van fer moltes manualitats, no només es va fer pa durant la pandèmia. Sí. Això va suposar, doncs, per aquestes botigues un boom. Van veure com van créixer els seus negocis, es disparaven les vendes, fins i tot van haver de contractar més gent. I les xarxes és el gran aparador. Sovint hi puja amb continguts. És una comunitat molt activa i molt competitiva. Es presenten col·leccions tot sovint. Doncs per preparar aquesta informació vaig agafar aquella motxilla hipotètica que jo porto sempre, carregada de preguntes i de molta il·lusió. He fet tres visites. Primer vaig anar a Viladecans, al costat de l'Espai Cúbic, que és l'edifici on es fa la fira. Vaig anar al taller botiga de Sedenart, on treballen el Sant i la Montse, són les dues ànimes de la fira. Vam parlar d'emoció, de tendències, també de negoci, i del que significa la dona en el món de l'scrapbooking.
En el tema del scrapbooking, a nivel empresarial y a nivel económico, se ha posicionado muy bien y está dando una trayectoria empresarial importante al sector y dando visibilidad a la mujer de una manera real. Y no solamente eso, ¿no?, sino que las chicas que vienen a comprar están viendo a esa influencer o a esa persona que tienen como referencia en una pantalla y la están plasmando y viendo en ese momento, ¿no?
Espero viure aquest moment. Jo demà amb moltes de les meves influencers preferides i és impagable, la veritat.
Com n'hem de dir dels que fan scrapping,
Escraperes.
Has pogut parlar amb escraperes del sector?
Sí, mira, he triat dos casos molt diferenciats, una persona d'una botiga física i d'una botiga online. Pocs dies abans de la fira, enmig de tots els preparatius, vaig visitar la botiga Scrap and Papers Experience. Està al carrer Ribau de Barcelona i en aquell moment, quan vaig arribar, hi havia un grup de dones que feien un taller, ja sentiràs el tall de veu que hi ha molt xivarri. Aquests tallers, precisament, són les vies de subsistència de les botigues físiques. Aquesta botiga és, per mi, un temple de material antic original per fer treballs d'estil vintage, que és una mica el que t'he regalat. A la seva propietària, la Núria Munné, la passió per les antiguitats li ve de quan va ser la presidenta del gremi de brocanters. És una resilient que es reinventa cada dia.
Estem quedant com un rar avis, no? A veure què aguantarem i no sé, i estem tot el dia reinventant-se. La sort nostra és que el tocar material antic perquè en sabem, i això vol dir de treure-ho de primera mà, podem aconseguir fer kits i coses una mica diferent. I llavors estar sempre pensant a veure què els hi pots oferir perquè els hi desperti l'interès.
La Núria, a més, està pujant contingut molt sovint a les xarxes, però no ens hem d'enganyar en aquest món de l'scrapbooking. La venda online es menja gairebé tot el pastís. Llavors vaig a fer una segona visita. Vaig anar al taller de la marca Coco Loco, a Castelldefels. La Raquel Cantó és la propietària d'aquesta botiga online que va començar, em va explicar, fa 7 anys, amb només 1.000 euros d'inversió. Ara és una microempresa, amb només dues treballadores, i es diferencia de la resta perquè ha fet una aposta clara, ha trobat un filó. És de les poques que fa segells, frases i pensaments en català. I té força demanda. Però ella reconeix que l'e-commerce li permet arribar a tot arreu.
Nosaltres tenim clients, no et diria a tot el món,
Però sí, de tota Europa i Amèrica, tant Amèrica del Nord com Amèrica del Sud. Clar, això en una botiga física seria impossible. Però sí que és cert que jo sóc molt amant de la botiga física. També organitzem tallers i formacions aquí a l'oficina per intentar d'alguna manera estar en contacte amb la nostra clientela d'aquí més propera.
Són la Núria i la Raquel, només dos exemples, però darrere de cada escrapera emprenedora hi ha una història apassionant de superació.
Doncs moltes gràcies a l'escrapera Carme Montero, també, que ens ha fet un
obsequi. Gràcies a tu.
Molt bonic.
Per deixar-nos aquest espai per explicar-nos.
Ben merescut. I aquesta és la festa mestissa d'ara mateix a Barcelona amb la Pegatina en el primer dels dos concerts consecutius que omplen de rumba catalana, merengue i ska al Sant Jordi Club dins la gira del seu 20è aniversari. El grup de Montcada i Reixac va exaurir fa mesos les entrades per al concert de demà, però encara en tenia de disponibles per al d'avui. Barcelona, Òscar Callau, en directe. Com va el concert?
La Pegatina ha començat aquest primer concert de 20è aniversari amb una de les seves cançons més populars, I Volar, que acumula 36 milions de reproduccions a Spotify, acompanyada d'una explosió de confeti que ens ha dit ben clarament que començava una gran festa. I com a bona festa, amb sorpreses. I és que el grup de Montcada i Reixac ha convocat una dotzena d'artistes i bons amics que han anat apareixent sobre l'escenari, com Arnau Blanc, Youthstar o Querbet, i ben aviat veurem els Amics de les Arts, El Niño de la Hipoteca o les Balkan Paradise Orchestra, que han fet de taloneres. Aquests són els concerts de pagament de la Pegatina amb l'aforament més gran. Fins ara havien aconseguit omplir espais com l'Apolo o el Poble Espanyol, i ara actuen dues nits seguides al Sant Jordi Club amb 10.000 persones d'aforament màxim. Amb tot, hem de dir que tot i que fa mesos que van exaurir les entrades per demà, avui només han omplert dues terceres parts del Sant Jordi Club. En aquests 20 anys, la Pegatina ha fet 8 discos d'estudi, un documental i uns 1.500 concerts per tot el món. Els d'aquesta gira van començar en un altre gran espai, el Wizzing Center de Madrid. De moment, doncs, continua l'actuació dels nou músics encapçalats pel cantant Adrià Salas, aquí al Sant Jordi Club, un concert que segurament passarà de les dues hores amb una trentena de cançons.
Lo siento, pero no entiendo la pregunta.
¿De verdad se considera un ciudadano normal?
¿Qué ha pasado?
Hay unas grabaciones.
El registro ha comenzado a primera hora de la mañana.
Antonio de la Torre vol rodar en català. L'actor malagueny, Premi Goya per al Reino, ha demostrat en declaracions a Catalunya Ràdio que ja domina força la llengua, però admet que encara té algunes mancances per poder interpretar un paper en una pel·lícula. Marta Vives.
Sí, de la Torre, que acumula 14 nominacions als Goya, tot un rècord, ha assegurat que vol parlar-la correctament i creu que si li oferissin un paper per fer-la servir, seria l'empenta definitiva.
Jo penso que si un director, una directora que tenim aquí en Catalunya, una directora bueníssima, la Belén Funes, bueno, hi ha una escola que provenent de l'ESCAC, que jo estic impressionat. Neus Ballús. Jo crec que si em donen amb temps el guion, jo juro que jo puc parlar en català, puc fer un rol en català.
Esperem, Manel, que la Neus Ballús ens estigui escoltant en
sí,
aquests moments. Aquests dies, De la Torre està rodant Los Destellos a Horta de Sant Joan i Tortosa a les ordres de Pilar Palomero, la directora que ha triomfat amb Les Nenes i La Maternal. Casualment, les seves declaracions coincideixen amb el fet que una altra andalusa, Carolina Juste, acaba d'estrenar el seu primer paper en què parla i canta en català. És Saben aquell, on interpreta la dona de l'humorista Eugenio.
Doncs...
Catalunya nit, amb Manel Elias.
La periodista mallorquina Margalida Solivelles, el rostre de les illes per als espectadors de TV3 durant gairebé 4 dècades, acaba de publicar Illes escapçades, una mirada a la seva feina que permet entendre l'evolució que han fet les Balears. Ja la tenim connectada i la meva primera pregunta és, Margalida, com t'està anant la jubilació?
Molt bé, la jubilació. Tenc una jubilació... De moment que l'estic com estrenant, perquè m'he passat aquest any escrivint el llibre, però ha estat un plaer, vull dir que ha estat com entrar d'un estadi a un altre d'una manera molt suau i tranquil·la, molt bé, molt bé.
Tu vas ser corresponsal de TV3 a les Illes des del 86 fins al 2022 i una cosa que he descobert al llibre és que el 86 ja tens una trobada amb Julio Iglesias.
Confieso que a veces soy cuerdo y a veces loco.
Com va anar això?
Ah, sí? Sí, que jo just feia 2 mesos que estava a la tele i em van enviar a Eivissa perquè en teoria Julio Iglesias ens donava una exclusiva. Jo anar a Eivissa entrevistant Julio Iglesias me venia tan gros, va ser una trobada a peu del vaixell d'Abel Matutes perquè Julio Iglesias havia estat a Formentera descansant tot el dia i van fer aquesta entrevista. Aleshores l'únic que va sortir en antena era el seu suport a la candidatura de Barcelona a l'Olimpiada 92.
I t'acaba regalant una samarreta, eh? T'acaba regalant una samarreta i tot. Els illencs sempre us diuen que viviu en un lloc privilegiat. Què penses tu quan t'ho diuen?
Jo aquest capítol ho vaig començar una mica de conya. Sempre ens diu que bé que viviu aquí a les illes, que bé que estàu i que bé, quina vida més tranquil·la. I això és molt de portes a fora, perquè aquí també tenim els nostres problemes i el nostre dia a dia.
Des de fora, molts, jo mateix, es veu com un paradís, no? I tu el que acabes explicant és que sí que ho és, però que podria ser un paradís molt millor si no haguéssim passat una sèrie de coses, oi?
Jo he pogut ara veure-ho una mica tot més en distanciament i és quan veus que les coses podrien haver anat per uns altres camins i no han anat en el camí del creixement, de turistes que arriben i sempre de cada any n'hi ha més i com comptam en rècord de turistes sense tenir en compte que és un territori feble perquè és un territori vulnerable, perquè són illes, és un territori illenc i és molt més complicat un territori illenc que un altre tipus de territori més extens i que té més altres oportunitats, no?
Sí, hi ha dades que criden l'atenció, com per exemple dius que el 2022 durant alguns moments es va operar un avió cada minut a l'aeroport de Palma.
Aquesta xifra d'un avió per minut es deia fa anys com a dades puntuals en cap de setmana potents d'estiu. Ara jo crec que ja són gairebé diàries durant l'estiu.
El llibre que vas abans, fins i tot, retrocedeixes de començar a treballar per TV3 quan arriben els peluts, que se'n deien els hippies, a Eivissa, a Formentera, però també arriba fins a èpoques molt recents. I escrius que Francina Armengol, ara presidenta del Congrés, quan perd les eleccions autonòmiques a les Balears, dius que les perd malgrat ser la gran aliada del sector hoteler.
És que sempre sempre aquí els ciutadans s'han tingut, majoritàriament, no és unànim, la impressió de que els poders polítics han fet sempre més cas i els grans hotelers i els sectors empresarials aquests potents a l'hora de prendre decisions polítiques perquè hi ha com un rerefons com si ells fossin els qui decideixin qui guanya les eleccions, no? Pel poder que tenen quan, jo que sé, a tenir treballadors, a donar molta feina a molta gent. Els darrers anys de la Francina va ser una aliada dels hotelers. També hem de destacar que jo no hi entro gairebé, perquè jo no hi entro, que és el tema del Covid, no? Que els anys del Covid, la imatge de tots els hotels tancats i de que farien les illes, que té gairebé viu d'aquest monopoli turístic, no? Era molt potent. Jo entenc que tinguessin un tracte especial, però després arriba un moment que potser en tenen massa. És una constant que s'ha donat al llarg d'aquests anys que jo he estat a TV3. Sempre estàvem pendent i ningú es volia, com si els hotelers te fessin guanyar o perdre les eleccions.
I les ha acabat guanyant Marga Proens del PP amb el suport de Vox. Ja es nota d'alguna manera?
Sí, ja es nota perquè Vox ja ha presentat una proposició de llei en el Parlament i vol anul·lar la llei de... vol substituir, no sé com ho vol fer, de la llei de normalització lingüística. Ara veurem què passarà amb IB3, tornarem al bilingüisme a la televisió pública, que va néixer bilingüe, no?, amb programes en castellà i pel·lícules i tot, i les modalitats menorquí, mallorquí, tot això en els informatius, que és una manera de, jo ho veig com una manera de negar la unitat de la llengua, no? Perquè el llenguatge formal professional és una cosa és el que parlam al carrer i l'altra és el llenguatge formal professional de mitjans, i ja veurem què passarà. Jo crec que la Marga Proens va posar al capdavant de la Conselleria d'Educació un conseller que és llicenciat en Filologia Catalana, que és en Toni Vera, que ja havia tingut càrrecs i tal, per donar un, jo crec, per dir a la comunitat educativa, no passarà res, no patigou, no passeu pena, com deim aquí, però clar, després va donar competències en lingüístiques a vots i ja veurem fins a on arriben.
Del llibre en podríem seguir parlant molt, però ara ja cada oient que decideixi si se'l vol llegir pel seu compte, però deixa'm que els digui que si ho fan, descobriran, per exemple, que Yoko Ono i John Lennon van ser detinguts a les Balears, cosa que jo no sabia, o també posaran context a un tall de veu que va fer Fortuna.
Vostès han anat de putes en sort del verd del poble i encara ve aquí a renyar els diputats que li fan preguntes. Que es colmo! És que es colmo! Això.
Aquest que es va fer tan famós, també, sí. Qui es llegeixi el llibre sabrà d'on ve. I encara una altra cosa vull que escoltis, que és la teva última connexió a TV3, que després comentem una cosa.
Palma Margalida Solivelles, després de 36 anys com a delegada de TV3 a les Balears, que han donat per molt, Margalida.
Sí, ha donat pel món, per molt, han passat moltes coses, en seguiran passant.
Margalida, jo del llibre tot el que he llegit m'ha interessat, en tot hi estic d'acord, menys una cosa. Tu dius que et vas fer famosa a partir de la teva jubilació. Jo crec que ja et coneixien, eh? Tu dius que a partir de la jubilació t'has fet famosa.
Vaig entrar així com qui diu, mira, no vaig explicar una crònica darrere a altra. No, vaig explicar contes, petits contes que són cada capítol que he escrit.
Doncs ja estan disponibles, es diu Illes Escapçades, i també parles de cròniques aïllades. Ara hi feies referència. Margalida Solivelles, moltíssimes gràcies. Treballa si vols, ves escrivint llibres, però que gaudeixis molt també del relax i del descans, que te'l mereixes.
Moltes gràcies i una abraçada, Manel.
Bona nit.
I bona nit a tothom. Bona nit.
Catalunya Nit, amb Manel Elias. Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Soc optimista de mena i si he de fer gaire cas de les notícies, ho tinc clar.
Un 30% dels espanyols han deixat de tenir interès per les notícies, però una gran majoria continua dedicant 20 minuts a reflexionar-hi. Per veure la realitat tal com és, explicada des del rigor i l'objectivitat, amb la ment oberta. Informació des de tots els punts de vista, perquè tu tinguis el teu propi punt de vista. 20 minutos, diari obert.
Moda, música i menjar de carrer? Això és Rec.0. Vendes especials de grans marques, dissenyadors i moda sostenible en belles fàbriques del barri del Rec d'Igualada.
Un gran circuit urbà amb pop-up stores, gastronomia i concerts.
Del 8 al 11 de novembre, de 10 a 21 hores.
www.rec0.com.
Viure a l'avantguarda és sentir cada detall. Per això, a l'Audi Q5 Sportback S-Line els cuidem tots. Condueix-lo amb l'acabat esportiu S-Line, amb llums Matrix LED i llantes de 19 polzades. Gaudeix-ne ara amb entrega immediata i els avantatges de finançament d'Audi Opció. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
Catalunya Nit.
Divendres a la nit anem tancant coses, no hem pogut tancar què ha passat amb la investidura, ni la llei d'amnistia, ni aquestes coses, però en canvi sí que podem tancar la nostra vinyeta d'aquesta setmana. Ja tenim en connexió al CAP. Bona nit.
Molt bona nit.
Recorda'ns quin és el dibuix que vas plantejar.
Doncs aquesta setmana, que era la nit de la castanyada de Tots Sants, el dibuix doncs havia d'anar sobre aquests temes i era una tradicional castanyera ataviada amb el mocador de farcell i el davantal, la típica castanyera, doncs donant una paperina de castanyes amb un parell de dents que van disfressats, doncs, que sí, calaveres, que sí, de fantasmes, que sí, bueno, aquestes coses del Halloween, no? Una miqueta d'aquest xoc cultural que hi ha doncs, entre les tradicions de tota la vida i les noves tradicions.
Ah, i hem tingut moltíssima participació, hem rebut molts missatges, moltes propostes de com titular o què podríem posar-li aquesta bafarada que havies deixat en blanc, i per quines opcions t'has decantat?
No, no, bueno, realment és un tema que genera molta controvèrsia, no? Hi ha qui defensa aferrissadament, doncs, les tradicions, hi ha qui és més conciliador, hi ha molts jocs amb el truc i trat amb les castanyes i els castanyots, i llavors una cosa que he constatat en, al veure això, que realment hi ha molta gent que defensa doncs, l'amenaça del Halloween, no?, sobre una tradició ancestral com és la de les castanyes, no? I això a vegades fa perdre una miqueta el sentit de l'humor. Hi ha moltes de les participacions, moltes, que realment hem rebut moltíssimes aquesta setmana, perden una miqueta el sentit de l'humor, no? Llavors, al final, un dibuix amb un text que és humorístic és una vinyeta, però si el text no és humorístic no està en una vinyeta.
Perd el sentit, sí, sí. Hi ha molta gent enfadada, diguem, i no li acaben de donar el to que necessita una vinyeta.
Bueno, no, però també està bé. La veritat també és que cada vegada es va creant una comunitat, hi ha alguns participants que són reincidents,
sí.
Ens anem trobant ja, mica a mica, anem trobant el to, no? I al final jo he optat per un peu que és humorístic. Jo penso que en aquesta setmana, bueno, es pot ser crític, es pot ser sempre crític, no? Però en aquesta setmana, doncs, val la pena plantejar-se pel cantó divertit. I un Iago al Twitter ens deixa una frase, doncs, que diu: voleu espantar-vos de debò? Doncs ara us dic el preu de les castanyes.
Sí.
Està, és interessant perquè posa el focus no ja en el conflicte Halloween-Castanyada, sinó en el cos de la vida i en la situació. Jo penso que és divertida, sí. I que serveix per rubricar aquesta setmana.
Sí, és donar-li la volta i, mira, conviuen les dues tradicions a la vinyeta. Està molt bé, doncs al Iago li farem arribar el regal, que és la vinyeta completada per ell, firmada pel gran ninotaire Jaume Capdevila, el cap.
Poc tan gran, no fotem.
Grandiós. El millor de Catalunya, sens dubte. Com a mínim,
de Catalunya Nit,
pel Catalunya menys, Nit, exacte. Moltíssimes gràcies, Jaume. Anem pensant gràcies, la propera.
Molt bona nit.
Bona nit i bon cap de setmana.
Y ya lo sé, otra vez ha sucedido. Volaron los manteles y el domingo se hizo.
És la veu de Santi Balmes, la música de Love of Lesbian, i ens la porta Tomàs Molina. Per quin motiu? Bona nit, Tomàs.
Molt bona nit, doncs, perquè tal com comença, doncs està parlant d'aquest domingos, en aquest cas, astromàntico, perquè torna a passar una altra borrasca. Després de la Kieran, aquest dissabte passa el domingos, que és una nova borrasca que creua Europa, que tornarà a portar pluges importants, però sobretot que torna a portar vent. I de fet aquesta cançó no para de parlar del vent, com volen les coses, no? Com volarà el nostre paisatge. Doncs atenció a les properes 24 hores, perquè el vent torna a ser protagonista, vent aponentat, vent de l'oest al sud-oest, que tornarà a bufar amb força, especialment a les zones més altes. Per tant, precaució, o millor, no és moment per anar, doncs, a pujar muntanyes, perquè realment el vent serà molt destacable, amb un temps marcat pel pas d'aquesta línia frontal que acompanya a la borrasca. Al matí serà de precipitacions, que començaran sobretot per l'Alt Pirineu, i al llarg del matí s'estendran en totes les comarques de Ponent i s'aniran endinsant fins a la Catalunya central, i ja de cara al vespre poden arribar també en alguns punts de la façana litoral i les comarques gironines. Cota de neu que puja dels 1.500 al matí cap als 2.000, 2.000, fins i tot per sobre de cara a la tarda, i és que l'entrada de vent de Ponent fa pujar la temperatura. Això es notarà sobretot al litoral. Demà serà un dia molt més càlid, aquest dissabte serà molt més càlid a la façana litoral. Diumenge tornarà a ser un dia assolellat a la major part del país, amb algunes nuvolades al Pirineu, potser algun ruixat a la tarda en aquesta zona, sobretot a l'Alt Pirineu, temperatura sense canvis i el vent que seguirà bufant, però amb tendència a perdre intensitat. Però diem que pugen les temperatures, però no queden aquí altes, sinó que la setmana vinent tornen a baixar, l'ambient tornarà a ser de tardor, la setmana vinent tornen a baixar les temperatures, a normalitzar-se per l'època de l'any. Per tant, domingos de vent en dissabte.
Doncs moltíssimes gràcies, Tomàs, que tinguis bon dissabte i bon diumenge astromàntics.
Cada setmana.
Fins dilluns.
Avui fa un any que crido i ningú em sent.
De vegades he intentat imaginar-me el que senten els músics quan surten a l'escenari i tenen al davant tot de gent amb ganes de celebrar les seves cançons.
Hola, sóc l'Adrià, cantant de La Pegatina, i per mi avui és un gran dia, és un dia molt important, perquè aquesta nit, de fet ara mateix ja estem tocant al Sant Jordi Club de Barcelona, demà també ho estarem, estan els dos dies plens de gent, sold out, entrades esgotades, venim de fer el mateix a Madrid, al Within Center amb 10.000 persones, i és un dia d'aquells que ve tota la família, que ve tota la gent que t'estimes, que ve tothom a celebrar amb ganes de seguir per molts anys més, i res, estem molt contents, tots molt emocionats, amb moltes col·laboracions, molts amics, com d'aquells dies que és com una boda, però a nivell de grup de música. Doncs això, moltes gràcies i bona nit.
De la música de la Pegatina a la de la Paula Valls. Ha compost i escrit aquest tema, Començar de nou, perquè quan les coses es compliquen de veritat, la sortida és tornar a començar. Dilluns torna al Catalunya Nit, a les 10. Que tinguis un cap de setmana memorable.
Soc la Paula Valls i esteu escoltant Començar de nou, la cançó que dona nom al meu disc, i una cançó molt especial per mi perquè va tancar una etapa i n'enceta una de nova. Així que espero que la gaudiu i que acabeu superbé el dia. Bona nit.